Cada 15 dies un capítol a RAC+1 i la recepta sencera al canal de YouTube de RAC1.
RAC+1.
Les 3, actualitzem la informació, molt pendents de les protestes de la dreta espanyola contra l'amnistia. Aquesta hora el focus principal continua sent a Madrid, perquè desenes de milers de persones són a les portes de la seu del PSOE a Ferraz. L'àmplia majoria hi han anat després d'assistir a la manifestació convocada pel PP. Última hora, Jordi Armenteres.
Sí, liderats per Santiago Abascal, el president de Vox, hi ha milers de persones que han vingut en manifestació des de la Puerta del Sol fins aquí, fins a Ferraz. Són una mica més de 2 quilòmetres i que ara protagonitzen la protesta més important a Ferraz d'aquests 10 dies des que van començar. Segueixen aquí. La crida de Abascal, de fet, és una mobilització permanent i això és el que estan fent en aquests moments. El gran dubte és si aquesta concentració d'ara enllaçarà amb les convocatòries ultres del vespre. La seu del PSOE, Ferraz, totalment blindada.
A Barcelona també ha continuat fins ara una petita concentració ultra davant de la delegació del govern espanyol de persones que provenien de la protesta que s'ha fet al migdia a plaça Sant Jaume. Anem cap al centre de la capital, Sagiró.
Doncs trànsit obert i situació normalitzada davant de la delegació. La policia, de fet, ja desmunta el dispositiu policial retirant tanques i furgons. Ara ja només queden una vintena de manifestants que es concentren a la vorera del davant. Això sí, en aquest grup reduït és on s'han pogut veure més simbologia d'ultradreta i símbols preconstitucionals, un parell de banderes espanyoles amb l'àguila i algunes també amb l'escut retallat.
Aquestes protestes són l'epíleg d'un migdia de concentracions a tot l'Estat convocades pel PP, que ha aconseguit aplegar centenars de milers de persones contra l'amnistia i els pactes del PSOE amb l'independentisme. El líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit que continuaran protestant fins que calgui.
No nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar. Porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones?
Feijóo ha dit en el seu discurs a la concentració de Madrid a la Puerta del Sol, on segons la delegació del govern s'hi han concentrat 80.000 persones. I el Girona i el Real Madrid no fallen i obliguen el Barça a guanyar aquesta tarda l'Alavés per no despenjar-se del capdamunt de la Lliga.
Barça-Alavés d'aquí a poc més d'una hora, a un quart de cinc. Ara ens hi posarem amb el Barça a jugar a RAC1. Últim partit abans d'una nova aturada a FIFA. El Girona és el líder, amb 2 punts de marge sobre el Madrid i 7 provisionalment sobre el Barça. Mentrestant, a segona divisió, aquesta tarda, Luis Miguel Ramis s'estrena a la banqueta de l'Espanyol a 6:45. Visita l'Espanyol al camp de l'Osca. I en motociclisme, Pedro Acosta s'ha proclamat campió del món de Moto2, mentre que Àlex Márquez ha acabat segon la cursa de MotoGP a Malàisia.
I acabem amb el temps. Martí Oliveres, demà començarem la setmana amb un ambient encara més càlid al migdia.
Sí, la temperatura ha de continuar pujant els pròxims dies. Com a mínim fins dimarts, els migdies continuaran molt suaus, molt agradables i fins i tot càlids per l'època. Avui ja s'està arribant als 25 graus a la Costa Daurada, però demà aquesta marca es pot gairebé generalitzar a la costa i al prelitoral, fins i tot a prop dels 25 graus en alguns punts de l'interior. Veurem, poden ser rècords de calor per un mes de novembre i tot plegat vindrà acompanyat de sol, d'alguns núvols poc importants i de menys vent. Aquestes ventades de les últimes hores ja van perdent pistonada i, per tant, més tranquil·litat en aquest sentit per començar la setmana.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents i molt pendents també encara de la concentració massiva que hi ha al carrer Ferrat de Madrid. Els avanços informatius.
Ara us deixarem amb el Barça jugar a RAC1, després al Superesports i a les 11 el t'ho diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Bona tarda.
Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. El Barça juga a RAC1 amb Joan Maria Pou, Jaume Molló, Marta Ramon, Joan Lluís Garcia, Laia Coll, Marc Guillén, Gerard Ballera i Xavi Puig.
Hola, bona tarda a tothom des de la cabina de RAC1 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. A 1:45, Barça-Alavés, partit corresponent a la 13a jornada de la Lliga Masculina de Futbol. Avui el Barça ha de guanyar i ha d'intentar guanyar jugant raonablement bé, només per una raó: per atenuar les turbulències que han generat la derrota i el mal partit d'Hamburg, les turbulències que han generat el mal partit i la victòria immerescuda de Donostia contra la Reial Societat. Amb una victòria contra l'Alavés, per molt solvent que sigui, l'equip no aconseguirà que s'esvaeixin els dubtes, però com a mínim l'aturada de les seleccions serà menys convulsa. Segur que serà menys convulsa si el Barça guanya, i si guanya amb un joc de notable cap amunt, doncs encara ho serà menys. Vull dir que avui, més enllà de la importància dels punts per continuar lluitant per la Lliga, són tres punts molt importants per continuar optant al títol de Lliga, es tracta de recuperar la credibilitat en el joc. Es tracta de comprovar que la reacció que el vestidor reclama i es veu amb cor de liderar es noti. Es tracta de veure que els canvis que Xavi creu que són necessaris es comencen a percebre avui contra un equip com l'Alavés, que és molt pitjor que el Barça. Ahir Xavi va deixar anar una frase lapidària. Va dir: és l'hora de l'entrenador. Doncs som-hi. Tant de bo avui ja es noti que és l'hora de l'entrenador, que s'han detectat els errors comesos els últims dies i que s'hi ha començat a posar remei. Marta Ramon, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Amb quin 11 surt el Barça?
Doncs com vam avançar dilluns a RAC1, Pedri és titular, ens diuen que està al 100% i que per tant pot completar els 90 minuts. El Barça sortirà amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Cancelo en principi de lateral esquerra. Aquesta és la línia defensiva. Al mig del camp, Gundogan, acompanyat per Fermín i Pedri, i al davant amb Lamine Yamal, Lewandowski i Joao Félix.
Estem parlant d'un 11 d'11 del Departament d'Alineacions a RAC1. Laia Coll, hola.
Hola, què tal? Bona tarda.
Felicitats.
Gràcies.
11 d'11. Bravo. Vull dir, bravo. Vull dir, bravo per fer-me cas, per llegir els whatsapps que t'envio i per no dubtar de...
N'encadenem dos, eh?
De mi. Sí.
Dos 11 d'11.
Esteu posant el llistó altíssim, eh? Va costar molt o què decidir-se, Laia?
A veure, hi havia dubtes, evidentment, però però bé, va acabar sortint.
Molt bé.
Sí, sí.
D'acord. I l'11 de l'Alavés el tens?
Encara no.
Encara no, eh?
Encara no. De seguida que el tinguem, l'avisem.
S'ho prenen amb calma. Tu estaves d'acord, Marta, amb que l'11 seria aquest?
Perfectament.
Sí?
Sí, sí. No hi ha hagut cap esmena, cap petit debat, cap dubte.
No, Laia, però explica'm als oients. Hi ha problemes al vestidor del Departament d'Alineacions?
A veure, hi havia un dubte. Que era...
Hi ha hagut certes qüestions avui al matí.
Un. Cancelo, que com que acumulava fins ara 12 partits seguits de titular, jo m'imaginava que avui no estaria a l'11. Ha estat un petit debat que venia d'una qüestió molt lògica com aquesta.
Constructiu.
Ja està.
Sí, senyor. Benvinguts a aquests debats
no constructius. No traurem els whatsapps.
Marc Guillén, hola.
Hola, què tal?
Bé. Aquí ja veus, cohesionat. L'apartament de l'alineacions, cohesionat. Joan Lluís García, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Fer reunions,
Amb un sí o amb un no? Tu apostaves per... Ara en parlem amb detall, sí. Tenim temps de sobres. Apostaves per Cancelo titular avui, sí o no?
Titular, sí.
Sí, titular, sí, Va. Potser no te l'imaginaves on sembla que jugarà,
exacte.
No?
Exacte.
Ara és molt fàcil.
Ara en parlarem.
No.
Va, sisplau. Que fa una temperatura de nassos, el Martí Oliveres ja m'ha dit que avui... Fantàstic. Vull dir que temperatura ideal. Sembla que sigui més aviat setembre que no pas mitjans de novembre. A l'estudi de RAC1, Jaume Molló, Xavi Puig, Gerard Ballera, hola.
Hola, bona tarda.
Bona tarda a tothom. Què ha de fer la nostra gent per comentar la jugada amb nosaltres? És l'últim partit abans de l'aturada.
Doncs mira, a través de l'etiqueta RAC1, a la X o a Twitter, comenteu el que vulgueu amb l'etiqueta RAC1 i estarem molt pendents dels vostres missatges i les vostres opinions. I a banda, entrareu en dos sortejos, no un, dos sortejos. Sortegem un pernil bataller, l'únic, Puig?
Sí.
I un lot de torrons Vicenç amb totes les novetats d'aquest Nadal. Per tant,
boníssim.
Dos sortejos al final de la transmissió. Dos guanyadors.
val la pena en general comentar la jugada amb nosaltres, però esclar, si a sobre optes a aquests premis, un de Saladell i un de Dols, doncs millor que millor. Ja tenim l'11 de l'Alavés, Laia?
Sí, tenim l'11 de l'Alavés, l'ubiquem amb un 4-2-3-1, que és el mateix sistema que utilitzen a la Lliga, i és Cibera a la porteria, Gorosabel, Akbar, Rafa Marín i Duarte en defensa, un doble pivot format per Guevara i Blanco, Quiridi a la mitja punta, banda dreta Rioja, a l'esquerra Javi López i en punta Samu.
L'11 del Barça, Marc, el primer que et sorprèn és aquesta, sembla que posició de lateral esquerra de Joao Cancelo, seria la primera vegada, no, que el veiem per aquesta...
Sí, la primera.
Com a jugador del Barça.
Exacte, la primera vegada que jugaria en aquest costat, que en principi és antinatural per un dretà com és ell, però que és, de fet, la posició on més va excel·lir jugant al Manchester City. Un d'aquells invents que fa Guardiola, de sobte li falta un lateral esquerre, el comença a posar allà, li explica com s'ha de jugar, i Cancelo, tot i ser un lateral a cama canviada, cosa que es feia molt, molt estranya, doncs la veritat és que va jugar de meravella i Cancelo ja va tenir els millors partits. Per tant, podria jugar perfectament Cancelo al lateral esquerre. A mi m'estranya, o jo hagués, per exemple, no hagués posat aquest 11, o no hagués fet aquesta aposta, perquè m'estranya que avui, fent un reset contra un rival tan tancat com serà l'Alavés, havent de tu portar la iniciativa, doncs no m'esperava que avui el Barça sortís amb tres centrals. Si avui estem tornant a començar, com ens va apuntar una mica Xavi, que faria després del partit doncs contra el Shakhtar Donetsk, sembla realment que tornem una mica als orígens, o que tornem allò que li va donar seguretat a l'equip i consistència, que és jugar amb tres centrals a darrere. Veurem qui és el lateral dret. Aquesta temporada he jugat més Araujo, jo hi posaria més a Koundé, perquè crec que si hem de treure una mica la pilota, crec que se'n sortirà més i que prefereixo Araujo a prop de l'àrea. Veurem qui és. En tot cas, sí que sembla clar que Xavi se sent molt més segur, fins i tot amb un rival tancat i jugant a casa com és l'Alavés, doncs per mi és molt significatiu que tornem a sortir amb els tres centrals. És cert que avui, doncs, en la línia habitual, o que li havia donat més força a l'equip, era jugar amb quatre migcampistes. Això avui no passa. El quart migcampista seria Joao Félix, o aquell davanter que se'n vindrà una mica cap a dins serà Joao Félix. Jo entenc que mantindrem el mateix esquema d'aquesta simetria per banda esquerra, que és el lateral esquerre, té molta llibertat perquè l'extrem esquerre, que és Joao Félix, doncs se'n ve cap a dins. A partir d'aquí, doncs crec que els jugadors són escollits bastant, els jugadors que estan més en forma, i sobretot un altre dia, doncs Gundogan jugant de mig centre únic, Oriol Romeu no té la confiança ara mateix ni ell ni del tècnic, i prefereix doncs posar el jugador alemany que té molt bona sortida de pilota.
Home, jo realment partits com els d'avui m'esperava un 4-3-3 ofensiu, és a dir, amb dos laterals amb ganes d'atacar, pel que explicava ara també el Marc, que l'equip rival d'avui tot pinta que serà dels que tancarà darrere, i més que res que és aquests partits al teu estadi contra aquests equips. Jo crec que és el dia en el qual tu t'has de mostrar més ofensiu. El tema Cancelo, el que demostra Xavi és que és un jugador que ell confia i li vol trobar el lloc al camp, sigui com sigui, després de totes les crítiques que han anat caient aquestes últimes setmanes per la seva posició, per la seva poca disciplina a l'hora de defensar. És un toc, un doble toc que s'emporta aquesta setmana a Valde, després que no l'hagin convocat amb la selecció espanyola, i veu com ja no és els dos laterals esquerres més importants d'Espanya, és a dir, els dos número 1 no hi és ell, tenint en compte que no l'han convocat amb la selecció, i avui es troba que li tocarà estar a la banqueta, i a veure com surt l'equip en el temps des del punt de vista de la disposició i el seu ordenament en el camp, perquè ja aixem la prèvia que bona part dels problemes que havia tingut l'equip en aquests dos últims partits, especialment a Noeta, era que no havien estat ben ordenats. Doncs bé, a veure avui com ha subsanat això Xavi i com es disposen els jugadors dintre el camp.
Avui, que era el dia de l'entrenador, hi havia, des del meu punt de vista, dues opcions: que es retoqués a base de noms, per entendre'ns, o a nivell tàctic. Jo crec que tria la segona, i a mi crec que és la tecla encertada, així d'entrada, la que toca Xavi Hernández, perquè l'estructura de l'equip no estava funcionant. L'equip, com ahir va dir ell, quedava desordenat, ni pressionava bé, ni atacava bé, ni defensava bé, i jo crec que torna aquesta xarxa de seguretat dels tres centrals. Jo comparteixo l'esmena d'en Marc, que m'agradaria més Koundé de lateral dret, i intueixo que serà Araujo, i llavors, veient aquest 11, m'imagino Cancelo a la base del quadrat i Joao sortint de la banda esquerra. Jo sí que veig un 11 amb... O sigui, és l'11 amb més desequilibri, amb més creativitat que pot posar Xavi Hernández amb els jugadors que té hores d'ara. Per tant, des d'aquest punt de vista, sí que em sembla apropiat per intentar trencar la defensa que avui plantejarà l'Alavés. D'entrada m'agrada l'11.
Jo crec que Lamine avui era clau que hi sigués. És, per mi, l'extrem que dona més amplitud al camp dels que té el Barça. Rafinha, no sé si perquè no ho acaba d'entendre, perquè entenc que Xavi li diu, però sempre tendeix a anar cap al mig, i avui, amb un equip que es tancarà, a mi em serveix que Lamine estigui enganxat a la banda, tinc el dubte, com diu el Molló, de qui s'enganxarà a la banda esquerra, si serà Joao o serà Cancelo, però en qualsevol cas el que ha de fer avui el Barça és que el camp sigui el més gran possible per intentar fer mal aquest Alavés, que segurament es tancarà al darrere, i per això Lamine crec que és la peça adequada.
Sí, ajunta molt talent del mig del camp cap endavant, d'aquí segurament que reforci el darrere amb aquests tres centrals, perquè a partir d'aquí Fermín, Pedri, el mateix Gundogan, que s'ha actuat en aquesta posició, però que no és el mig centre natural, diríem que va fitxar el Barça, que va fitxar Oriol Romeu, no entenc gaire tampoc aquest ara de cop desencantament amb Oriol Romeu. És veritat que va tenir algun partit on no va acabar de brillar, igual que bona part de l'equip, però ara de cop sembla com que Oriol Romeu ja no val, que ja no formar part d'un 11 mínimament titular del Barça. A mi em sembla que s'està sent excessivament dur amb Oriol Romeu, vist el seu rendiment en les primeres jornades, i allunyes Gundogan de l'àrea en aquesta posició, però vaja, avui Xavi ha triat això i esperem que aquesta amplitud que donarà la mina per la dreta també serveixi per poder desencallar la defensa de l'Alavés.
I després jo crec que també és molt, molt important, més enllà dels noms i més enllà del dibuix, veure que des del primer moment hi ha certa urgència, no mal entesa, la urgència, evidentment, per traslladar al terreny de joc el que s'ha anat, diguem, païnt i diagnosticant de portes endins aquests dies, no? De tanta anàlisi interna, de tant compartir els uns amb els altres les inquietuds del que no surt bé, del que sí que surt bé, perquè al final no s'ha de llançar totes les escombraries. El Barça ha fet un camí amb Xavi d'aquests dos anys, que evidentment és un camí que no ha estat perfecte, però s'han fet coses i s'han recuperat conceptes que s'han fet molt, molt bé, i per tant al final és demostrar que el fil és recuperable i que els automatismes que ja s'havien generat continuen assolits. Aquesta pressió avançada, la sortida de pilota, el generar ocasions de gol, l'estar endreçats, al final el joc posicional que tant reclamava Xavi ahir a la sala de premsa i que ha reclamat de portes endins en aquesta mena de teràpia col·lectiva que porten fent des de dimecres, l'endemà de la decepció d'Hamburg, doncs veure-ho des del minut zero, que realment s'ho creuen i que aquesta comunicació que hi ha d'haver-hi entre ells al camp i també envers el cos tècnic, doncs és una lliçó que veu els seus fruits des de ja, perquè és que no hi ha temps per perdre, tenint en compte que l'exigència del calendari es posarà diabòlica després de l'aturada per seleccions.
Fixeu-vos, precisament m'ho he apuntat perquè em sembla que és molt interessant tenir-ho en compte. El partit d'avui contra l'Alavés, en principi l'has de guanyar i hauries d'intentar recuperar alguns dels aspectes que et va convertir en el campió de Lliga indiscutible la temporada que ve. Després cadascú se'n va amb les seves seleccions i a la tornada, atenció, Rayo a Vallecas, partit complicadíssim, Porto a casa, partit, vaja, gairebé determinant, Atlètic de Madrid a casa, Girona a casa.
Sí, no sé quin és pitjor.
Després ve com una mena de, en principi, de ball, que és el partit contra l'Anvers, que en principi hauria de ser-ho. Més talla i acabes contra l'Almeria aquí a casa abans de fotre dos torrons Vicenç fins a les celles. Vull dir que avui s'haurien de començar a detectar, no?, algunes millores, perquè és que després de l'aturada
et jugues la temporada.
Et jugues bona part de la temporada. Jo hi estic d'acord.
La sacsejada d'avui hauria de, com a mínim, donar-nos brots verds de cara al futur.
Sí, sí, hauria de servir com per dir d'acord, sembla que aquest serà el, no?, el camí serà aquest, tornar als tres centrals, potser tot inventar-se o reinventar-se Cancelo, l'esquer, el que sigui, no? Però és que després no sé si tindràs molts més entrenaments de qualitat per preparar aquesta animalada
de partits?
Potser justament per veient aquest calendari, veient que no tindràs gaires més proves, com dius, i que quan tornin amb prou feines podran entrenar, busquen certeses, busquen una mica on agafar-se, pensant més en el calendari que potser en el partit d'avui, en la línia de que avui l'Alavés es tancarà, que avui podries perfectament jugar amb dos centrals, però potser si el Rayo fora, que és un equip que pressiona i dificilíssim, el Porto, l'Atlètic de Madrid i Girona, no fa falta parlar-ne, perquè tots estan amb molt bona dinàmica i són molt importants, doncs potser sí que aquells quatre partits que et vindran els vols jugar sí o sí amb els tres centrals. No és moment ara d'adoptar, no és moment de provar, i això és el que d'alguna manera va fer fort aquest equip, i això és el que vol que el faci fort a partir d'ara. Jo crec que se'm fa una mica difícil, o penso que la plantilla no està del tot pensada per jugar amb aquests tres centrals durant molts i molts partits, perquè en principi només te'n deixes una a la banqueta, que és Christensen. Si n'has d'estar jugant amb tres, doncs només en tens una a la banqueta. És veritat que pots, entre cometes, inventar-te Alonso, o pots inventar-te De Jong, però no és una plantilla molt preparada per jugar amb tres centrals sempre. Però està clar que el Barça està en un moment de gairebé crisi o dubtes existencials, que s'ha de tornar al principi, i el principi de Xavi va ser així.
Això és el més curiós, perquè aquesta setmana recordo el Tuiràs que comentàvem, parlàvem sobre això, i tu, Marc, comentaves hem de tornar als orígens.
Sí.
Però els teus orígens són una mica diferents als de Xavi. No, que avui veiem quins són els orígens de Xavi, sí, perquè ell mateix ho ha dit. No ha dit orígens, però hem de fer un reset, és a dir, sí, pum, tornem a començar, i el seu començament, pel que veiem, on ell se sent fort, on ell se sent segur, on ell se sent amb confiança, és jugant amb aquests tres centrals.
Però escolteu, és el que li ha funcionat, Joan Lluís.
Sí,
és el que li ha funcionat, però...
Dic que estem aquí.
Però, a més, vull dir, podríem estar ara 3 hores i no tenim temps per debatre-ho, però a mi em sembla que l'11 és ultraofensiu.
És que pot ser,
per mi, sí, per molt que juguis...
un 3-4-3, gairebé, perquè Cancelo
tu estàs jugant amb un lateral que no jugarà segurament de lateral, perquè estàs pensant en tancar amb 3. I a partir d'aquí, em sembla que ho ha dit el Puig, no sé qui ho ha dit, tot l'altre són peloteros, eh?
Sí, sí.
Tot l'altre, no tens cap mig centre defensiu, per exemple.
No.
Vull dir que jo, per mi, és un plantejament molt ofensiu, tot i que juguis amb 3 centrals.
També.
Una altra cosa és, si tu dius, a partir d'ara, fins al juny, per entendre'ns, si ens va bé, hem de jugar amb 3 centrals, aleshores és una posició que potser no està tan ben coberta.
Sí.
Perquè... 4 centrals de primer nivell per 2 places ja fas, però si cada vegada n'han de sortir 3, m'explico?
Clar, aquest és una mica el dubte llarg recorregut. És cert que això, el que deia, si només jugarem amb un lateral esquerre a partir d'ara, fent aquest supòsit, no? Doncs home, no em cancel·li Valdi, tinc prou, doncs Marcos Alonso el reciclem de central, que de fet l'any passat va jugar més de central que altra cosa.
Sí.
I si jugo amb 3 centrals, doncs fins i tot De Jong hi pot arribar a jugar. Però bé, segurament és molt suposar, molt anar enllà. El que es tracta ara, en el fons, és una mica de curt termini, tirar endavant, veure que la cosa funciona. S'ha provat durant un temps el tema de jugar amb dos laterals i que Cancelo fos un d'ells. De moment l'equip no se n'ha sortit, es torna una mica endarrere, i com deies, Joan Lluís, doncs sembla que els orígens de Xavi com a entrenador, si més no, són aquests tres centrals, que estan molt en el futbol actual, eh? Hi ha molts entrenadors que estan jugant amb aquesta proposta, i jugar amb aquest quadrat al mig del camp, no un 4-3-3 més clàssic amb un mig centre únic i dos interiors, sinó que jugar amb aquest quadrat famós ja del doble pivot i dos interiors.
Però que jo entenc el que diu el Marc, perquè en el plantejament inicial, entenc, quan tu fitxes a Cancelo, segurament estàs pensant en que jugui de lateral dret, no de lateral esquerre. Quan tu fitxes a Oriol Romeu, jo crec que és perquè faci de substitut de Busquets, potser no amb el protagonisme que tenia de Busquets, però sí amb certa presència a l'equip. I ara, en un moment en el qual has vist que potser no et funciona allò que havies pensat a l'inici de temporada, has de buscar solucions, i a partir d'aquí, a mi em sembla bé, que Cancelo avui provi de lateral esquerre per veure si potser és el seu lloc, però és evident que aleshores el lateral dret i pot ser Araujo, sí, però potser en determinats partits, quan hagi de sortir amb la pilota, ja vam veure què va passar, noeta?
Sí, va, té conya. És una certa conya, no?, que has estat anys i anys buscant un lateral dret, i quan l'has fitxat, al final la solució és fer-lo jugar a l'esquerra. Vull dir que segur, potser és la solució endavant, però que vist així en perspectiva, té la seva gràcia.
També. La seva gràcia, sí.
El tema Oriol Romeu, que és un tema que, evidentment, jo crec que tots plegats ens preocupa una mica, jo crec que li tornarem a donar una oportunitat i tindrà el seu espai de tornar tornar a aixecar el cap quan vingui De Jong. Jo crec que futbolísticament està clar que es trobarà molt més còmode al costat de De Jong, podrà ser molt més posicional, l'ajuda molt la seva sortida de pilota, el seu recorregut, etc. Jo crec que avui podia jugar perfectament, però està clar que a Oriol Romeu li hem de trobar un encaix, li hem de donar minuts i l'equip necessitarà un perfil com el seu, i jo estic convençut que té les virtuts futbolístiques per en sortir-se'n. Segurament, sobretot, o vaja, jo li veu un problema una mica de coco, segurament és tan intel·ligent i tan conscient de tot el que passa i fa i no fa, que això de vegades pot ser contraproduent, no?
Si estan sants, Marc, si Frenkie torna i tothom està sa, Pedri, Gavi, Joao Fèlix, jo dubto, potser sí, partit comptat jugarà Oriol Romeu, però jo dubto que sigui titular.
Bueno, hi haurà en teoria hi hauria d'haver partits per tothom, si tothom està al seu nivell, però els grossos pinta que no, amb aquests jugadors que estàs dient, pinta que no. Que hi haurà això, no? De Jongs i Gundogan, Pedri i Gavi, aquests quatre.
Sí, sí. Ara mateix.
Avui no tens dos jugadors que serien titulars, que són Gavi i Frenkie de Jong, que també els hauries de buscar un lloc a l'11, perquè el nivell que estava Frenkie de Jong abans de la lesió i el coratge que hi posa Gavi, de la manera que lluita, de la manera que està rendint, difícilment me'ls veig a la banqueta en partits grans.
Sí.
Que això també és positiu, clar.
5 minuts i 3:45. Ara un altre tipus de tertúlia. Com que la lidera el Guillem Estadella, vulguis o no, és diferent. És aquesta tertúlia en construcció que s'ha inventat.
Tertúlia en construcció.
Tot rosser al voltant del Camp Nou. Veig molta grua, estan tornant a aixecar una altra grua. Vull dir que jo crec que aquí començaran a fer feina, i el que sí que estic fent és buscar el Mario Duarte. Encara no l'he trobat. Jo crec que està amb el formigó a la planta menys 15. Vinga, va, avui el que farem serà intentar parlar a la tertúlia sobre Gerard Piqué. Aquesta setmana ha passat pel món a RAC1 i ha deixat a l'aire que faria tot el que fos pel club. Ser president també forma part d'aquestes paraules. Hola, què tal? Perdona, com estàs?
Bones, què tal?
Ets del Barça?
Sí.
T'agrada Piqué?
Bueno, m'agrada més o menys, sí.
Podríem fer una tertúlia ràpida. Podries fer que estàs en contra de que Gerard Piqué fos president del Barça?
Vale.
Sí? Vale, perfecte. Vinga, va, som-hi, vine cap aquí. Hombre! No m'ho crec. Hòstia, Alejandro, el del Barça, de sota de la ràdio, què fots aquí?
Molt fort, anava a la UAB perquè m'he comprat un seient, el seient aquest del Barça.
Molt del Barça, tu ets.
Som molt del Barça. Però si tornés a néixer no ho seria.
Et sembla si fem una tertúlia de 2 minuts sobre si Gerard Piqué seria bon president del Barça?
Vale.
Tu estàs a favor de Piqué?
Sí, molt a favor.
Vale, perfecte. Doncs vinga, va, comença aquesta tertúlia.
El perquè de tot plegat.
Comencem per tu, Alejandro. Com t'imagines a Gerard Piqué com a president del Barça?
Un president del Barça ha de tenir contactes, ha de saber comportar-se als llocs. Sí que és veritat que el Piqué ha tingut algun problema amb la Guàrdia Urbana, se l'ha vist pues, més perjudicat del que s'hauria en alguns moments.
Però ja ens agrada, la porta també és una mica així, no?
No, ara no. Al Jan deixem-lo tranquil, sisplau, deixem-lo treballar perquè tenim molta feina.
Pol, com ho veus això?
Seria un molt mal president.
Mira-la als ulls a l'Alejandro, exalta't una mica, digues que no seria bon president Gerard Piqué.
Que no. Seria molt mal president. Que tiraria daus per allà al mig del Camp Nou, què portaria?
Sempre l'excusa de la Kings League, no, és que clar...
Portaria el circ al Camp Nou, no.
Bueno, és que jo crec que més circ al Barça no hi ha res en el món, no? És a dir, al Barça, bueno, sí, la llauna de tonyina que tenim a Madrid, que és el nou Bernabéu, però més circ al Barça que aquí xupar del bote el Reixac, el d'aquí, el d'allà... El Barça és un circ perquè si ens ho prenem...
T'està fotent un cop baix, no calla.
El que és el circ són els últims partits. O sigui, necessitem algú serio.
Xavi no el podem criticar, sisplau.
Fot-li calla, t'està fotent canya en Piqué, eh?
Que un tio tan guapo com el Pol...
Si estàs tirant la canya ara...
Un tio tan guapo com el Pol ha de saber que el Barça ha de tenir un president guapo. El Barça no pot anar amb Bartomeu i Floreta, per favor. I amb el Sandrusco que diu... Rebrov! El Barça és un puto surt. I jo me'n vaig a buscar ja el seient...
Sí,
que vull que li posin...
Que tancarà la botiga.
Clar, vull que li posin el nom de la meva àvia, el seient... Però Piqué president, eh? Rebrov!
2 minuts i arribarem a 3:45. Realment, hi ha molta gent que té un tertulià amb potència dins seu.
Totalment.
Està trobant a planter, el Guillem Estadella quan se'n va a veure les obres del Camp Nou. Per cert, del famós encarregat aquell que va descobrir... No n'hem tornat a saber mai més res, no?
Ho ha apuntat una miqueta al Guillem, a la seva...
El busca, però no el troba.
El busca, però no el troba. Sospita, jo crec que quan el veu, fuig, perquè es duria a posar en un petit problema. 1:30 i 3:45. Ara tornem.
RAC 1.
Viatja a un món de fantasia amb la història interminable El Musical. L'espectacle revelació de la temporada per fi arriba a Barcelona. No et perdis aquesta superproducció per a tota la família. Viu-lo des del 22 de novembre al Teatre Apolo de Barcelona. Entrades a la història interminable elmusical.com.
A tu, que t'encanta una bona pel·lícula, que enlloc no estàs tan a gust com a les nostres butaques, que tries Cinesa per viure el cinema en pantalla gran, volem fer-te aquest regal. Compra les teves entrades a Cinesa.es o a l'app de Cinesa i estalvia't un euro per entrada. Consulta condicions a Cinesa.es.
La terra s'asseca, els boscos cremen, els rius es desborden i els pols es desgelen. Necessites més motius per fer el pas i lluitar contra el canvi climàtic?
Ha arribat l'hora que tots posem el nostre gra de sorra i ajudem el medi ambient frenant junts les emissions de CO2. Canvia't a energies renovables. Truca al 900 906 807 i ajuda'ns a combatre el canvi climàtic amb l'energia renovable de Barcelona Energia, la comercialitzadora elèctrica pública de l'àrea metropolitana.
Barcelona Energia, 100% renovable, 100% honesta.
RAC 1. Torna al torró solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del torró solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el torró solidari i a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el torró solidari de RAC 1.
Visca torró, torró!
Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
Per saber com sentir-vos millor cada 15 dies. A RAC més 1, la píndola de salut, amb Marc Radorta.
És el podcast més saludable que es pot escoltar avui en dia.
Escolteu-lo a RAC1.cat i a l'app de RAC 1.
Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Notícies, esports,
entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am.
Passa un minut de 4:15, un quart de 5 a l'Olímpic. Lluís Companys a la sintonia de RAC1. Barça a la vés. Amb qui no ens surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, amb Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, al mig del camp, amb Gundogan, acompanyat per Fermín i Pedri, i al davant, Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Félix.
Amb qui no ens surt l'Alavés?
Sivera a la porteria, defensa, Gorosabel, Akbar, Rafa Marini, Duarte, doble pivot, Guevara i Blanco, Guridi a la mitja punta, a les bandes, Rioja i Javi López, i en punta, Samu. En principi els ubiquem un 4-2-3-1, però haurem de veure quina és la disposició final i si s'acaben col·locant amb una defensa de 5.
Avui és un dia perquè hi hagi irrupció d'algun jugador desequilibrat, algú diferent, sí, com Pedri, algú únic com, sí, Bataller, que té el pernil. Ara, gran reserva Bataller, l'únic com a crac de l'equip, és el Pedri dels pernils. El pernil Bataller, l'únic, prové d'un porc especial de raça pura, amb unes característiques inigualables. Mereix la pilota d'or, criat amb alimentació pròpia, amb control i dietes personalitzades, i el gran secret, el greix intramuscular, el batat que el fa t'entendre, sí, i dona aquell sabor únic al Bataller, l'únic. Hashtag Fraco, etiqueta Fraco, per guanyar un pernil Bataller, l'únic. De fet, ahir es van ajuntar els Torrons Vicenç amb el pernil Bataller, l'únic, el Tu diràs.
Sí, sí,
amb,
sí,
un oient que va, sí, recordar el...
Poètic, va ser poètic.
Pernil Bataller enmig del premi de Torrons Vicenç del Torròmetre. Imagina't, està tot lligat.
Tot. Repassem les notícies essencials de l'actualitat del Barça. Després de la derrota d'Hamburg, Xavi assegura que sent la confiança del president Laporta, Marta.
Sí, Laporta va trucar a Xavi després del disgust. Recordem que el president no pot volar per prescripció mèdica i no era Hamburg. L'entrenador diu que li va transmetre energia positiva.
Después de cada partido, con el presidente hablamos y, bueno, ya sabéis, él es una persona... Si yo soy positivo, yo creo que de las pocas personas que me supera es el presidente. Y está muy tranquilo. Está con el equipo, tiene máxima confianza en nosotros, como staff y como grupo, bien, ¿no? Tranquilidad y a seguir trabajando. Estamos muy unidos también con el Presi, con Deco, con toda el área deportiva. Hay que seguir trabajando, nada más.
Han estat dies de conjures internes. L'endemà de la derrota va haver-hi una reunió de prop d'una hora al vestidor de la ciutat esportiva en què el cos tècnic i la plantilla van dir el que pensaven i van analitzar el que no funciona, i dimecres a la nit, de fet, va haver-hi sopar dels jugadors per aixecar els ànims i revertir la situació de bloqueig.
El Barça descarta l'arribada del davanter Vitor Roque al gener.
Si no hi ha un gir miraculós, no vindrà. El club ja ho donen per descartat perquè no el podrien inscriure. Per aconseguir-ho haurien d'entrar els 40 milions d'euros pendents de l'operació de Barça Studios, de l'Ibero o de l'alternativa que trobin, perquè l'Ibero no paga. I a més, se li hauria de fer un espai salarial molt difícil de generar ara mateix. El Barça va fitxar-lo l'estiu passat a canvi de 30 milions d'euros fixos i 31 en variables.
El Barça vol ingressar més diners per l'amistós del desembre i per això encara continua negociant les condicions.
El jugarà el primer equip el 21 de desembre i internament des de fa dies es donava per fet que el disputarien contra l'Amèrica de Mèxic a Dallas. Doncs bé, ara fonts del club apunten que encara no està tancat perquè també tenen una proposta de l'Orient Mitjà. Decidiran definitivament què fan en funció del criteri econòmic, és a dir, en funció de qui els pagui més diners. Cada euro compta. Sense anar més lluny, per la derrota d'Hamburg es van deixar d'ingressar 2,8 milions d'euros.
I també us hem d'explicar que Frenkie de Jong reapareixerà després de l'aturada i que Pedri no anirà amb la selecció espanyola.
Pedri ho aprofitarà per acabar de reforçar-se físicament després d'estar 2 mesos de baixa i reaparèixer amb el Barça. En el cas de de Jong, encara necessita temps després de lesionar-se el turmell dret el 23 de setembre. Se li van pronosticar un mínim de 6 setmanes de baixa, complertes just al cap de setmana passat. Xavi va confirmar que tornarà contra el Rayo Vallecano.
Avui hi haurà genteta o què, Laia, tu que ets una doctora en la matèria?
Tu què creus?
No, home, però clar sempre fas el mateix.
A roda.
Jo crec que sí, jo crec que estarem entre les 38 i les 40.000 persones.
Molt bé, al descans ho sabrem, doncs.
M'està agradant això.
Fantàstic. Per cert, avui a la...
No tinc ni idea, la veritat. A priori l'hora és una bona hora. Però clar, també tal com està l'equip i el rival avui no és molt atractiu.
Pregunta'm com anirà el partit.
Com anirà el partit?
No en tinc idea.
Però a veure una cosa.
No, ja veuràs.
Què voleu que us enganyi? Soc sincera. No sé quanta gent pot venir avui a l'estadi.
Ara
aquí m'ho podria inventar, però jo sóc una persona honesta.
No t'enfadis, Laia.
Però bueno, ja ho has dit tu, entre 38 i... Què has dit? I 42, 44.000?
No, tu inventis, entre 38 i 40 he dit.
Ah, entre 38 i 40.
Sí. Gerard, posa-hi una mica de seny.
Sí.
Encara en tens, no?
Una mica, sí, encara ho conservo.
Tot arribarà. El desgast del dia a dia... Fem un repàs de l'actualitat esportiva, va.
Vinga, som-hi. No tenim partit de primera divisió masculina en marxa a aquesta hora, n'hauríem de tenir, però recordo que aquell Mallorca-Cádiz que s'havia de jugar s'ha ajornat el partit que han de jugar avui Israel i Kosovo de classificació per l'Eurocopa. Muriqi, el davanter de Mallorca, està concentrat amb la selecció de Kosovo i la Lliga va demanar al comitè de competició ajornar el partit. El van ajornar, per tant, no hi ha partit en marxa de primera. Recordo que a banda d'aquest Barça-Alavés, a 6:45 hi ha un Sevilla-Betis, partidàs, i el de les 9 tampoc està gens malament, de fet el farem al Superesports de RAC1. Atlètic de Madrid-Villarreal. El Villarreal, per cert, que està a punt d'arribar a un acord amb Marcelino. De fet, els mitjans donen per fet que està ja fitxat, tot i que crec que a aquesta hora de la tarda encara no s'ha fet oficial, no hi ha comunicat oficial del Villarreal. Això a la primera masculina. A la primera femenina hem tingut victòria del Levante Las Planas. Aquest migdia, 3-1 contra el Tenerife. Levante Las Planas amb 15 punts, 6è classificat. Són els mateixos punts que en tota la primera volta de la temporada passada. Per tant, molt i molt de mèrit. A la segona divisió masculina, a 4:45 comença el partit de l'Andorra. Andorra-Aldenc, i a 6:45 tindrem l'estrena de Ramis a la banqueta de l'Espanyol. Al camp de l'Òscar, l'Alcoraz, Òscar Espanyol, a partir de 6:45. Futbol internacional. Tenim a aquesta hora 4 partits de la Premier League en marxa. Entre ells el del Brighton, amb Ansu Fati una altra vegada de titular. Va marcar, recordo, entre setmana a l'Europa League. Avui torna a ser titular, està guanyant el Brighton 1-0 contra el Sheffield United a casa. No ha marcat ell, però el gol del Brighton, 38 de la primera.
Perdona, un moment, Gerard. Fa pinta, no? No sé com ho veieu els que esteu molt pendents del futbol internacional, però fa pinta que és d'aquelles sessions que sí que que funcionarà. Hi ha el debat aquell sempre al Barça, no? De si les sessions funcionen o no, funcionen en funció de l'equip on envies aquell jugador, dependrà del to que tingui l'entrenador aquell, perquè a vegades, no? Quan surts del Barça, bla, bla, bla. Bé, aquesta de moment pinta bé, no?
Sí, 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 pinta bé.
No, no sé si per recuperar-lo o per vendre'l per una morterada, ja. Però en tot cas...
Sí. Està tenint espai, no? Jo no, la veritat és que no he vist prous partits, he vist les jugades, he vist els gols que va fent i com a mínim va tenint minuts. Primer els tenien partits més petits, no? Sobretot a Europa League, però va tenint alguns minuts a la Premier League. Avui aquesta titularitat és important. Aviam, la veritat és que la Premier és una lliga difícil, eh? Quan se'n van allà cedit amb un equip que anava com un tro com el Brighton, jo també tenia la por de dir, aviam, sí, potser no jugarà, però... Si juga, pot ser
una sessió intel·ligent, perquè no, la gent que s'ho mira des de fora podria pensar, home, això és fer un pas enrere, és anar a un equip de segon nivell, no és anar a un Chelsea, no és anar a una... No, no, escolta, és un equip molt ben treballat des del punt de vista futbolístic, sense tanta pressió com pot tenir aquí, i per tant, un espai on créixer, on sembla que a un moment li va bé.
La bona notícia és que, com apuntava en Marc, només era titular a l'Europa League, feia moltes rotacions, fa moltes rotacions de Gervi quan hi ha partit a europeu, i ara el tema és que ell s'ha guanyat, està a l'11 de la Premier, que és el més titular dels dos, per entendre'ns. Per tant, està l'equip A, i aquesta jo crec que és la bona notícia des del punt de vista d'Ansu i del Barça.
Sí, i t'afegeixo una altra qüestió. A nivell físic, juga partits de forma regular, és a dir, participa gairebé en cada partit, com feia també, recordo molt, al Barça. És veritat que sol jugar una horeta, no acostuma a jugar 80, gairebé els 90 minuts, crec que només ha completat un partit en tota la temporada, però vaja, poc a poc i bona lletra, de moment Ansu jugant en aquest Brighton 1, Sheffield United 0. A més, tenim en joc l'Aston Villa 1, Fulham 0, està guanyant l'equip de Unai Emery també a casa. Acaba de marcar el Liverpool, gol de Mo Salah, el 38 de la primera, Liverpool 1, Brentford 0, i mira, l'altre partit també 1-0, West Ham 1, Nottingham Forest 0, per tant, els 4 partits de la primera ara mateix amb el mateix resultat. A la Lliga Alemanya, a la Bundesliga, està jugant el que era fins ara líder, fins a l'inici d'aquesta jornada de la competició, el Bayer Leverkusen, que de moment està empatant. Bayer Leverkusen 0, Union Berlin 0. Amb aquest empat tindria els mateixos punts que el Bayern a la classificació, 29 punts per l'equip entrenat per Xavi Alonso. A la Sèrie A... Hem tingut aquest migdia derrota del Nàpols, Nàpols 0, Empoli 1. Compte que a Itàlia es parla ja de possible destitució de Rudi García, l'entrenador que venia a substituir Spalletti, que va ser el que va guanyar la Sèrie A, que va fer aquesta temporada històrica, la tercera Scudetto pel Nàpols a Itàlia. Doncs es parla ja de que se'l vol encarregar perquè el Nàpols no ha començat gaire bé la temporada. Ara Fiorentina 1, Bologna 1, el 40 de la primera, també el 40 de la primera, Udinese 0, Atalanta 0. Això al futbol internacional, i pel que fa a la resta de l'actualitat esportiva, doncs mira, per exemple, tenim un partit d'handbol en joc, que és el partit pel tercer i quart lloc de la Supercup. No, la veritat és que no és el partit que desitjaria el Barça estar jugant. De moment, 10 minuts de partit, Barça 5 i el CS 7. A un quart de set es juga a la final, final Alemanya, Magdeburg, Fuchs, Severlin. Tenim també bàsquet, Lliga CB, partida 2:15, en directe al Superesports, aquest Barça-Tenerife al Palau, bon partit avui per l'equip de Roger Grimau. El Madrid juga a les 5 a la pista del Bilbao, la sorpresa d'aquest migdia ha estat la derrota del Baskonia a pista d'Obradoiro, en dues pròrrogues. I per acabar, a tennis, ha començat el Masters, les finals a Turí, amb el primer partit Sinner Tsitsipas, de moment 6-4, s'ha apuntat al primer set l'italià Yannick Sinner, ara en el segon també domina 2-1 amb el servei al seu favor. A les 9 hi ha un Djokovic Runa, i en motos hem tingut cursa del Gran Premi de Malàisia aquest matí, ha guanyat Bastianini, seguit d'Àlex Márquez i Bagnaia, quart Jorge Martín, actualitzo el Mundial, Bagnaia 14 punts més que Jorge Martín, i hem tingut campió de Moto2, és el murcià Pedro Acosta.
Avui ha portat a l'estudi de RAC1 una barra del torró de xupa-xups de nata i maduixa,
gràcies,
que és una de les novetats de Torrons Vicenç, i és una de les barres que trobareu en el lot de Torrons Vicenç que posem en joc entre els oients del Barça Juga RAC1 amb el hashtag FRAC1. També torró tou, torró de crema cremada, torró de gramunt i aquest torró de xupa-xups de nata i maduixa, aquest lot magnífic amb una de les novetats de les moltes que hi ha en aquest 2023, entre d'altres, la del torró solidari de RAC1, el torró de brownie amb nous pecanes.
Boníssim.
Boníssim, que ahir vam poder tastar també aquí a l'estudi de RAC1. Ens estem posant
no
com el Quico.
No us vau endur, per cert, la
fusta. Ja vaig veure, vaig sentir la crítica de...
Vau fotre's el torró i vau deixar allà la fusta amb el ganivet. El pròxim dia us endueu tot o deixeu el torró.
Allò era del Via Lliure, no... O sigui, aquí, per bon tot, eh?
Saps que... per si volíeu llapar el sí. ganivet. Per...
Sí. Saps que és molt fan del de Chupachups?
No?
Xavi Hernández, que ha parlat a la tele després de donar l'11.
¿Cómo llega la plantilla? Ya has dicho la importancia de este partido para recuperar sensaciones. ¿Cómo están los jugadores antes de un encuentro tan importante?
Bien, están con ganas, estamos desde el staff y futbolistas. El equipo está con ganas de hacer un buen partido, de recuperar sensaciones, pero delante tenemos un equipo muy bien trabajado por García Plaza, rocoso, intenso, agresivo. Bueno, vamos a ver si somos capaces de hacer un gran partido y sobre todo esos tres puntos que se queden en casa, ¿no? Importante dar un paso adelante hoy todos para recuperar sensaciones y buen fútbol.
Fuiste crítico también con uno mismo, con el juego del Barça. Dijiste que hay que recuperar ese buen juego y el ADN Barça. Suena muy bien, pero parece muy complicado, ¿no? A priori.
Bueno, son retos que uno se pone como entrenador. El venir al Barcelona y el listón está altísimo, hay que jugar bien y ganar, pero creo que somos capaces, lo hemos hecho en muchos partidos, ahora hemos hecho dos partidos realmente malos, pero hay que recuperar esas sensaciones, volver a ordenarnos, a recuperar ese juego de posición y a ver si hoy somos capaces.
Vemos el 11, hay hasta 6 cambios respecto a ese partido, el último. Entra también Cancelo por primera vez, entiendo, en el lateral izquierdo, que sí lo vimos en otros equipos jugar en esa posición.
Bueno, sí, entran varios futbolistas. Siempre digo que es importante rotar el equipo y no acabaremos con estos 11, esto es seguro. Todo el mundo tiene que estar preparado. Vamos a probar lo que hemos trabajado esta semana. Creo que hemos entrenado muy bien y a ver si sale, pero los futbolistas que están en el banquillo deben entender que también serán importantes.
Que esté Pedri en el 11 da algo de tranquilidad, viendo la incidencia que tiene en el equipo, lo bien que se entiende con Lewandowski, que hemos visto al delantero más goleador estando Pedri en el terreno de juego. No sé si por un lado uno respira tranquilo de que vuelve un poco, parece la magia.
Bueno, Pedri es un futbolista, ya lo he dicho muchas veces, capital para nosotros, ¿no? Muy, muy trascendente en el juego. Vamos a ver si somos capaces de encontrarle, de encontrar a Robert, en definitiva, recuperar esas sensaciones que hemos tenido durante mucha parte de la temporada y que ahora estos dos partidos últimos no la hemos tenido.
Gracias, Xavi, mucha suerte para el partido.
Muchas gracias.
Vaja, ho heu interpretat com jo, confirma que Cancelo va per l'esquerra avui, no? Sí, sí. Ha preguntat
i... sí. Sí. Sí, sí.
No?
Ha semblat i això que sempre tira pilotes fora i ha donat tota aquesta intenció, és el que tindria més sentit. L'altra opció seria que Íñigo fes de lateral a l'esquerra, és un central que cau bé a l'esquerra i és esquerrà, però no com va fer lateral.
Per cert, he tirat de contactes, la previsió avui d'assistència a l'estadi és de entre 35.000 i 40.000. M'han donat una forquilla més àmplia de l'habitual, per tant tens certa esperança d'encertar-la, però també m'han traslladat els dubtes de si s'arribaria a aquesta xifra, perquè a l'hora que és, hi veu poca gent i tal i com està jugant l'equip, allò que a última hora algú no hagi decidit quedar-se a casa. Per tant, veurem el descans, molt, però 35-40.000.
Molt difícil equivocar-se amb segons quines forquilles.
Sí, segons les eleccions,
eh? Les enquestes, no? Tindran entre 115 i 230 diputats, no? Vull dir,
estupendo.
És fantàstic, això. Amb aquesta forquilla, qualsevol. Però d'acord, entre 35 i 40 les fonts...
Que avui no és un partit, no és un partit fàcil, per això no en tenia ni idea.
No és un partit fàcil a la graderia, vols dir. Esperem que ho sigui a la gespa.
Això sí.
Contra l'Alavés, que en principi és... considerablement pitjor que el Barça de Xavi. Quin ambient hi ha a les xarxes del Barça Juga a RAC1, Gerard?
Mira, d'entrada, elogis per Íñigo Martínez. Hi ha gent que els ha sorprès el rendiment d'Íñigo Martínez aquí a Can Barça en aquests últims partits. Diu el Jordi Sánchez de la Cruz, diu: Íñigo s'està guanyant un respecte, ha vingut a buscar una retirada d'or aquí a Can Barça, i també en el mateix sentit ho deia el Toni de Fez, dos dels oients que estan comentant amb l'etiqueta FRAC1. Agrada també que Lamine Yamal sigui titular, que he vist alguns missatges que destaquen el fet de que Lamine torni a la titularitat, i d'entrada hi ha cert optimisme, però també demanen a l'equip que avui és un sí o sí, que no hi ha volta de full i que s'ha de guanyar, que si no, aquestes dues setmanes que venen seran complicades.
No vull ni imaginar-me, Joan Lluís, una aturada de 15 dies si no. Avui el Barça no fa la feina.
No, perquè com comentaves abans, el que ve per davant és complicadíssim. Avui és un dia important pel joc, però sobretot també pels punts per no despenjar-se.
Sí, perquè a més l'última aturada va venir després de l'empat a Granada. Sí, que seria la segona seguida. No cal.
No.
Molt bé, Jaume. Sempre tens les dades a punt. Passen 3 minuts de 3 quarts de 4. Ara tornem.
El Barça juga a RAC 1.
Sabem com n'és d'important sentir-se acompanyat. Per això, a CaixaBank ara disposes d'un préstec per fer realitat les teves il·lusions. Sol·licita'l des del mòbil o a través del teu gestor. Informa-te'n a caixabank.cat.
CaixaBank, tu i jo, nosaltres. Sempre que es mantinguin les circumstàncies econòmico-financeres del sol·licitant en el moment de la sol·licitud.
Ei, com va? Com et dius?
Tenim un nom que el sap tothom.
Però d'on surts tu?
Tant se val d'on venim, si del sud.
O del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
Ara estem d'acord, estem d'acord.
Sí, i una estrella ens agermana.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
Ets un professional de la construcció i de la reforma? A l'EU Merlin t'ajuden a portar a terme totes les reformes amb èxit, fent que les teves compres siguin més fàcils. Amb un equip d'experts a la teva disposició, més de 100 botigues preobertes des de les 7 del matí i un gran estoc de productes disponibles i sota comanda. Si ets professional, honesta o compro i desconeix molts més avantatges.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank.
Benvingut professional.
Estrella Damm i xarxa Port de Catalunya.
Tu hi veus un paviment de ceràmica exterior empelliscant. Vine al Bramat i descobreix la nostra gamma de paviments i revestiments ceràmics de primera qualitat, amb estoc sempre disponible i els millors preus. També al Bramat Coners, amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores. Professionals de la construcció de la reforma.
El Barça juga a RAC 1.
Pots reformar o viure l'experiència Fongas. Cuines, banys, paviments, revestiments, electrodomèstics... Coneix de primera mà les últimes tendències per a la reforma de la teva llar o negoci a les 4 exposicions de Fongas a Terrassa, Sabadell, Barcelona i ara també a Granollers. Pàrquing gratuït a totes les nostres exposicions. Visita'ns a fongas.com i a les xarxes. Fongas. A Granollers som al polígon Congost, carrer Palautordera 30, a prop de l'APC. Fongas.
El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella Damm.
9 minuts i mig, arribarem a les 4 en punt de la tarda. Un quart de 5 a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a la sintonia de RAC 1. Barça a la vez. És l'últim partit del Barça abans de l'aturada de 15 dies pels partits de les seleccions. Amb quin onda surt el Barça, Marta?
Amb Ter Stegen a la porteria, Araujo, Koundé, Íñigo Martínez i Cancelo a la defensa, al mig del camp Gundogan acompanyat per Fermín i Pedri i al davant Lamine Yamal, Lewandowski, Joao Félix.
Amb quin onda surt la vez, Laia?
Sibera a la porteria, Gorosabel, Akbar, Rafa Marini, Duarte, Andaf, defensa, Guevara i Blanco al doble pivot, línia de 3 per davant amb Rioja, Guridi i Javi López i en punta, Samu.
Judit Vila, bona tarda.
Bona tarda.
Fem un repàs de l'actualitat. Endavant.
Doncs comencem a Madrid, on diversos centenars de persones s'han concentrat des d'aquest migdia davant les portes de la seu del PSOE al carrer Ferrat. La majoria de manifestants s'hi han desplaçat un cop s'ha acabat la protesta que havia convocat el Partit Popular a la Puerta del Sol. Més detalls des de Madrid, Jordi Armenteres.
Sí, amb prou feines, uns centenars de persones aguanten aquí amb una concentració que és totalment pacífica. Molts d'ells ja omplien sol a les 11 del matí, fa 5 hores, per tant, això ara es va dissipant a l'espera de la convocatòria del vespre en el que serà la desena nit de protestes a la seu del PSOE, que està totalment custodiada per la policia. Han arribat aquí liderats per Santiago Abascal, que ha fet una crida a la mobilització permanent contra el que ha qualificat de cop d'estat. I ha tornat a haver banderes franquistes, però cap crit ni cap càntic feixista aquest migdia i aquesta tarda.
Doncs bé, precisament des de Madrid, el secretari general dels socialistes a la comunitat, Juan Lobato, acusa la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso de fomentar la violència durant el seu discurs a la Puerta del Sol.
Antes de la violencia siempre hay palabras, y por eso es muy grave que se digan palabras como hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, que devolveremos golpe con golpe. ¿A qué se está refiriendo? O lo que dijo el otro día, de que España era una dictadura.
Lobato retreu a Ayuso que no condemni la violència contra les seus del Partit Socialista. I encara un últim apunt de la plana internacional, perquè a aquesta hora està en marxa al centre de París una mobilització contra l'antisemitisme. La convocatòria d'avui ha provocat molta polèmica al país perquè hi assisteix l'extrema dreta de Marine Le Pen. La manifestació, això sí, l'han convocat els presidents del Senat i de l'Assemblea Nacional com a resposta a l'onada d'atacs contra la comunitat jueva que viu a França.
Gràcies, Judit. Fins després.
Fins ara.
Que vagi bé. 7 minuts i les 4. A veure com juga el rival del Barça avui. Fem una radiografia de l'Alavés.
L'Alavés és 14è a la classificació amb 5 punts de marge sobre el descens. Ve de guanyar per la mínima contra l'Almeria i trencar així una mala ratxa de 7 partits sense conèixer la victòria.
El gol que va donar els 3 punts el va marcar Sedlar, que poc després es va lesionar de gravetat, es va trencar els creuats i es perdrà bona part del que queda de temporada. L'equip de García Plaza només ha fet 10 gols, el pitjor registre de la categoria, i n'ha encaixat 16. El tècnic dels vitorians, que ha portat l'equip a l'ascens només un any després de perdre la categoria, tem que avui puguin pagar els plats trencats del Barça. S'espera la millor versió de l'equip de Xavi. L'Alavés visita avui el Barça amb les baixes de Sedlar, Benavides i Giuliano Simeone, el fill de Diego Pablo Simeone, que està cedit per l'Atlètic de Madrid i que encara no ha pogut debutar per una dura entrada a la pretemporada que li va provocar una fractura de peroné i un politraumatisme al turmell.
La tàctica del rival.
Segona temporada de Luis García Plaza a la banqueta de l'Alavés. A la primera va aconseguir l'ascens a través del play-off. Sol jugar amb un 4-2-3-1. Avui el dubte era si utilitzaria la defensa de 5. Només ho ha fet una vegada aquesta temporada. Va ser a la primera jornada de Lliga contra el Cádiz. I a veure, la disposició sí, podria ser un 4-2-3-1, però Javi López, que és el jugador que ha d'actuar a la banda esquerra com a extrem, és lateral esquerre, i de fet aquesta temporada quan ha jugat ho ha fet a la posició de lateral esquerre. Per tant, ens imaginem que l'Alavés, sobretot quan estigui defensant, que serà durant la majoria del partit, és probable que Javi López ajudi en aquesta banda esquerra Rubén Duarte, per qui ha d'entrar, per exemple, Lamine Yamal. És probable que veiem més una defensa de 5 en alguns moments que no pas una de 4. Com dic, avui el més lògic és que l'Alavés es tanqui al darrere, que no pressioni gaire la sortida de pilota del Barça i que intenti aprofitar alguna de les seves virtuts. Borja Mayo, periodista del diari Noticias de Álava, destaca las bandas y la verticalidad del equipo vitoria.
Es un equipo que tiene una muy clara la idea de juego, ¿no? De jugar rápido, transición, que el balón circule rápido, de abrir a bandas y buscar centros laterales, y que en comparación con otros alaveses que hemos visto en los últimos años en primera, me parece que es un equipo de más calidad. Es un equipo que corre mucho, muy sacrificado y con dos bandas muy rápidas, y es un equipo de mucha llegada, ¿no? Antes del último partido era el sexto con más remates a gol.
Això pel que fa als punts forts, també té uns quants punts febles. Abans deia la Laia que és l'equip que menys gols ha marcat a la categoria, i això es deu a la poca efectivitat que tenen a l'àrea rival.
El punto flojo del Alavés es que tiene muy poco gol para el remate que generan. Y después tiene un juego de muy llegadas por bandas, pero solo juega con un delantero real. Al final estás poniendo muchos centros a un solo delantero, y eso por una parte es fácil de contener, y que los hombres de banda no se están sumando, y que por detrás del delantero normalmente juega un jugador como Guridi, que es un todoterreno, es muy bueno en el despliegue físico, te aporta un trabajo fundamental, pero no tiene gol.
Avui precisament juga Samu a la punta d'atac de l'Alavés. És un futbolista molt ràpid, molt vertical, però Araujo, Koundé i Íñigo Martínez ho tindrà complicat per fer mal a l'espai. Això sí, el que ha de millorar Samu és la definició. Dins de l'àrea normalment no sol ser resolutiu.
El jugador més en forma.
Ander Guevara, migcampista de 26 anys, es va formar a l'Alavés, però el van fitxar aquest estiu de la Reial Societat. Van pagar gairebé 2 milions d'euros per ell. Actua com a pivot, és veritat, però sap què fer amb la pilota. Té certa qualitat, i això no és massa habitual en un equip més defensiu que ofensiu com aquest Alavés. Fa dues setmanes, el Metropolitano, a més, va marcar el seu primer gol amb la samarreta de l'equip vitorià amb una bona rematada des de la frontal de l'àrea.
Avui he canviat la nevera, l'he posat de la dreta, l'he posat a la part esquerra de l'estudi. Per veure si obrim ràpid les estrelladams. Veno plena d'estrelladams per obrir-les quan marqui el Barça avui als gols de la victòria contra l'Alavés abans d'aquesta aturada.
Per Cancelo, no ho dius?
Val, val. Canviat, a veure si així funciona millor.
Ja, està molt bé. El que faci falta, Puig.
Si té rodes, vull dir que no és fàcil de moure.
No has hagut d'arrossegar la nevera per aquell soroll, no? Aquelles marques que queden, eh?
No.
D'acord, fantàstic. Per nosaltres no serà, Marc.
No, nosaltres ho intentem.
O sigui, hi ha hagut un tio avui movent una nevera.
La veritat és que ens ho treballem.
La recu per intentar que el Barça millori. I em diràs si això no és dedicació.
La gent es pensa que això pot ser un petit detall. Això és important.
És important.
Això, hi creiem molt nosaltres.
És important.
Com ens sabem, les rutines, sí. Mantenir-les...
I si poses la nevera a la dreta, jugues d'una manera, si la poses a l'esquerra d'una altra...
Vull dir... Jo crec que a casa també aquests rituals es fan i també tenen la seva transcendència, la bufanda, posar aquelles coses...
Sí. A mi no m'estranyaria, perquè no sé si us ha passat a vosaltres, però jo al meu entorn és de les setmanes que he notat la gent més desesperada, els culers, dic.
Sí.
Sí, però sí. Veus, és interessant això, Jaume, que dius, perquè la nostra feina és intentar trobar, no, un cert equilibri, no, entre entre la crítica necessària, l'anàlisi el més fiable possible, sabent coses de què està passant a dins, sabent de coses de com està la junta directiva respecte a l'equip, sabent com, en quin estat d'ànim està Xavi, els pesos pesants i el capitan, etc, i després veient el que transmet l'equip al terreny de joc, no? I trobar l'equilibri entre fer una crítica que realment no enganyis a la gent dient que s'està fent bé les coses quan no s'està jugant com ha de jugar el Barça, però tampoc Molló sense caure en l'apocalipsi després d'un terç de la Lliga, no? És a dir, és difícil trobar aquest equilibri. És veritat que el soci no té per què trobar-lo, no?
No, ara mateix no el té, perquè, vaja, jo almenys he detectat això, un punt de desesperació, de dir, ostres, però quins partits, no? Sí. Recordava dos partits seguits tan dolents del Barça, i clar, és veritat, el que tu dius, que jo crec que hem de posar un cúmul de factors que expliquen on estem, i que segurament molts d'ells són revertibles, jo crec que sí.
La meva, és que veig que en els nostres entorns, més o menys a tothom li ha passat el mateix, la meva reacció ha estat una mica de, sí, quins dos desastres de partits, però calma.
Molt d'acord.
No? Vull dir, es pot reaccionar.
És que encara no s'ha perdut res.
Si no haguessis vist el Barça de Xavi, un Barça, jo crec que era pitjor, tenia menys jugadors bons fent el que va fer, podries dir, no ens en sortirem. Però precisament hi ha referents relativament a l'abast,
sí,
no?
Sí, jo crec que Xavi el que ha intentat és fer una evolució, li han entrat jugadors més talentosos, especialment els dos Joaus, aquí ha intentat fer un pas endavant i aquest pas endavant, doncs, al final ha despistat l'equip. Jo crec que l'ha desorganitzat una mica, comerat amb certes baixes, i que l'equip, o si vols, doncs, l'entrenador, doncs, pot generar alguns dubtes. És veritat que portem 2 anys i...